barbitúric. Dimarts, dia 8 de desembre, les 9 i 3 minuts ara mateix. Un altre dimarts atípic, dimarts festiu. Suposo que molts de vosaltres estareu tornant d'aquells que heu tingut vacances, les hagueu pogut aprofitar. I aquells que no, o que hagueu tingut vacances i us hagueu quedat a casa, esperem, doncs, que estigueu sintonitzant el 107.2 de la FM, una codinenca de Sant Feliu de Codines, on la gent de Barbitúric us espera i doncs, intentarà deleitar-vos durant una horeta amb la millor música rock del moment. Bona nit, senyors.
Bona
Com
nit.
Estem?
Bona nit.
Xavi, bona nit. Recupera...
Hola.
Hola, hola, hola. Estàs per aquí?
Hola.
Ara sí, ara sí. Ara sí. Tenim una mica fumadet, el Xavi. Avui no ens parlarà massa. Ara mateix està estossegant i fa cara de molt pocs amics. Vull dir que intentarem no molestar-lo massa. Avui tenim un programa una mica fora del normal. Comentarem alguna notícia que altra, però tenim un altre solo dedicat, aquesta vegada a un vocalista en concret, el nom del qual no desvetllaré.
Un vocalista que el programa ens agrada molt.
Sí, 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 és conegut. I a més tenim la secció de la Sílvia, la Fons, que avui ens porta
una sorpresa,
sí,
grossa.
Sí, una sorpresa de les grosses. De
sí,
les grosses.
Tot si un mite.
Ens podries recuperar la frase?
Este álbum está dedicado a mi madre que me enseñó a rezar, del 1989. Tot just fa 20 anys.
Ja està, aquí puedo leer, de moment. Sí. De moment comencem per donar la ressenya del disc convidat d'avui i d'aquesta setmana. És un disc que, com heu pogut comprovar,
és tranquil·let.
Tranquil·let i una veu femenina. Vull dir, allò que veieu...
Ens,
que...
ens anuncia alguna cosa.
Sí, però bueno, tampoc ho desvetllarem. Tampoc ho desvetllarem, eh? Vull dir, suposo que molts ja us podeu intuir cap on anirem en programes posteriors, però bé, deixem-ho aquí. Més que res perquè veieu que en aquest món hi ha de tot i que també hi ha grups amb veus femenines i no veus, o sigui, membres del grup, músics o músiques en aquest cas, que són dones i ho fan igual o més bé que...
Bueno, les dones, hem de dir, també han portat el seu gra de rosa al món del rock.
I tant. Marc,
Bé, hem començat amb els Gathering, un grup de Holanda, uh-huh. I amb un disc acústic, en directe, que es diu Sleepy Buildings. És un disc de l'any 2004 ja surti la venda el 1 de gener d'aquest mateix any. Ai, 1 de gener, 26 de gener.
26 de gener de 2004.
Sí. I la veu, aquesta veu tan, per mi, maca que sentim, és de la Aneta Van Giersberg. Una cantant que en aquests moments, malauradament, ha deixat la banda fa un parell d'anys.
El 2007?
El 2007, sí, sí. I bé, és un grup que... un classificat una mica difícil, perquè...
De fet, els seus orígens anaven més cap al...
música black, dura.
El doom o el black doom, metal, el black. Així, música molt, molt... Van treure tres discos de... que s'han classificat com a gòtic. Bé.
Bueno, doncs pues ara els tenim com a progressius, alternatius, trip rock... Bueno, tenim aquí de tot.
Diuen que és aquest el disc que va passar de... del doom i això, en l'alternatiu, el progressiu, va ser aquest que estem escoltant.
Va ser la metamorfosi. Home, de fet, si a tu et diuen que és un grup de gòtic
sorprèn.
I escoltes això, et quedes com a mínim sorprès. A partir d'aquí, llavors, ja cadascú interpreta el que vol. Doncs molt bé, comencem amb els The Gathering, era?
Sí, sí, The Gathering.
The Gathering, que és són els convidats de... d'aquesta setmana, d'avui dimarts i d'aquesta setmana. Si us sembla, escoltem un fragment més d'aquest disc convidat, d'aquest àlbum dels The Gathering, i ens anem ja directament a la secció d'avui, el solo dedicat.
Solo dedicat. To the sky.
programa tranquil·let el d'avui, eh?
De moment, de moment.
De moment, de moment. La cosa, com us hem dit, només començar, va de vocalistes, d'un vocalista en concret.
Un gran vocalista.
Un gran vocalista, com heu pogut comprovar amb la cançó que acabeu d'escoltar. Aquesta cançó és dels Dream Theater, per variar.
El grup insígnia del programa.
El grup insígnia del programa. La cançó es titula Surrendered, oi Marc?
Sí, sí, del disc Life at the Marquis del 93.
És un directe. Teniu alguna cosa a dir? Teniu alguna cosa a dir?
Que ho va fer perfecte.
Ah, vale, vale.
No.
Atenció que el Sergi...
L'està cagant amb Dream Theater, hòstia.
El Sergi salta la llogular. Ai, no, el Sergi, el Xavi, perdó.
Ara m'has deixat així de pedra, però bueno.
No, ho vam fer molt
bé. Ja està bé que sortim aquí a Dream Theater cada setmana.
I tant.
Bé, Sergi.
Bé.
Si no surt aquí, no sortirà enlloc.
Vocalista...
No et passis, eh?
Home, aquí...
Bueno, escolta'm, els draps bruts ja els traurem, ja estendrem la roba bruta quan s'acaba el programa.
Centrem.
Aquí estem tots picats, encara que no ho sembli.
No.
Bé, el solo dedicat d'avui, la secció d'avui, va dedicada a James Labrie, Kevin James Labrie, vocalista, actual vocalista de Dream Theater. Per dir quatre coses d'aquest virtuós, és un tenor canadenc, és un virtuós tenor canadenc i cantant de Dream Theater, com ja us hem dit. Kevin James Labrie va néixer el 5 de maig de 1963 a la però és que és un nom tan complicat. Penetanguishene és una ciutat de Ontario, Canadà. Els seus pares diuen que quan tenia 3 anys caminava per casa i sempre anava cantant la cançó que sonava a la ràdio en aquell moment, i anava cantant les melodies. El seu pare precisament va ser el que el va motivar, i en James va començar a cantar i a tocar la bateria als 5 anys. Segons declaracions seves, diu: "Mis padres dicen que siempre iba tamborileando las cosas, así que si no me compraban una bateria iba a arruinar la casa." Vull dir que als 6 anys se li va comprar una bateria, i declara a la seva mare que era obvi que la seva veu era madura ja per l'edat que tenia, 6 anys, ja, recordem. Quan estava a l'escola, els seus professors, a més, el van posar a fer classe de cant per ampliar el seu entrenament vocal. Mentrestant, la seva família tenia un petit cor d'aquests de barberia, que és un cor d'així petitó familiar, on en James va participar més endavant. Malgrat tot, a James li agradava la música rock, amb la qual va créixer d'adolescent. Als 14 anys cantava i tocava la bateria en diversos grups del seu barri, però sabia que la bateria era una cosa secundària i que la seva autèntica passió era cantar. I als 18 anys la família Labrie es va mudar a Toronto, al Canadà. Quan tenia 21 anys va començar la seva formació vocal com a professional, ja gairebé, amb la renombrada professora Rosemary Patricia Burns. Va treballar amb diverses bandes canadenques i va adquirir el lloc de vocalista a la banda anomenada Winter Rose, amb la que va estar a punt de firmar un contracte amb Atlantic Records, tot i que no va fructificar. Més endavant, un amic seu, en Pierre Paradis, que treballava amb en James per un projecte amb Aquarius Records, li va comentar que hi havia una banda a Nova York que es deien Dream Theater que buscaven vocalista. La resta, com diuen ells, és història. Vull dir, no us explicarem com va acabar, perquè és més que conegut ja gràcies a aquest programa, com bé, de fet, amb l'actualitat encara dura. Gustos musicals de James Labrie? Doncs... entre d'altres cita grups com Metallica, Aerosmith, Van Halen, Journey, Judas Priest, així com compositors clàssics com en Mozart, Vivaldi o Beethoven. Les seves influències com a cantant són en Steve Perry de Journey, Freddie Mercury, Sting, Paul Rogers, Ian Gillan dels Deep Purple i Nat King Cole. Sempre diuen James que sempre ha estimat els vocalistes i que els altres que coneix que estan començant, doncs sempre els ha animat a adquirir formació formal i professional, perquè segons ell és bàsic. Durant la seva carrera musical, en James Labrie ha arribat a ser un dels cantants més respectats i admirats en el rock progressiu. Com a veu de Dream Theater i altres projectes paral·lels, ha ajudat a definir el so de la música progressiva d'aquest mil·lenni. Amb Dream Theater ha tret 12 discos durant els més de 20 anys de carrera que porta, a més de nombrosos projectes i col·laboracions amb altres músics. A més de Dream Theater, l'any 1999 va començar un projecte paral·lel anomenat Mul Musler, amb el que ha editat dos discos titulats Keep Into Yourself, l'any 99, i Mul Musler 2, el 2001. També ha participat com a cantant en els següents discos, el Explorers Club Age of Impact, l'any 98, el Explorers Club Raising the Mahmoud, el 2002, el Leonardo the Absolute Man, el 2001, amb un disc d'Aireon, The Human Equation, el 2004, amb els Frameship, en el seu disc Unweaving the Rainbow, 2003, amb en Tim Donahue, en el disc Mad Men and Sinners, el 2004, i en un disc en solitari titulat Elements of Persuasion, l'any 2005. Quan no està de gira, disfruta de hobbies com l'acampada, l'esquí i la lectura. Els seus autors favorits són Anne Rice, Andy Brown, en Robert Hadley i en Forrest Carter. I per acabar, dir-vos que actualment viu a Toronto, a Canadà, amb la seva dona Karen, la seva filla Chloe i el seu fill Chance Abraham.
Molt bé, pues després d'aquesta introducció ens ha fet el Sergi.
Us ha agradat o què?
Sí, sí.
T'ha currat, eh?
Doncs escoltarem una peça d'un dels seus primers treballs en solitari, de Mul Musler, del disc que es diu Keep Yourself, del 99, i on es va rodejar d'un gran nombre de bons músics, com són Mike Canieri, de Brian Belly, Mike Mangini o Matt Guillory. Si el Xavi...
Yeah,
barbitúric. Trenquem motlles.
Bé, una cançó diferent.
Diferent, diferent.
Diferent la que hem posat de...
No m'he recordat de dir-ho, però en aquest tema hi havia una secció de vent, al fons, o sigui, sí. Notat.
Sí, sí.
També hi ha uns convidats, que no recordo qui són, però que toquen instruments de vent.
Mm-hmm. No, està guai, està guai. És un altre projecte totalment diferent a Dream Theater. Però com veurem, és un tio polifacètic, sí, polivalent, sí. Digueu-li com vulgueu, sí. Perquè ha col·laborat amb molts projectes com hem...
I s'atreveix a molts estils.
Totalment, totalment. És un paio peculiar. És d'aquells que ho agrada molt o no agrada gens. És el que té, perquè té un tipus de veu o de forma de cantar una mica peculiar, també.
I que se'l reconeix que és ell.
Sí, exacte.
Té la seva firma pròpia.
Tots aquells que hem disfrutat o hem tingut el plaer de veure'l en directe, ens crida molt l'atenció que, bé... Hi ha dies que estan molt millor que d'altres, evidentment, perquè això passa a la majoria de vocalistes, a més els que ja tenen una edat, doncs encara més. Però, ostres, les cares que se li queden, de a vegades fins i tot per fer segons quina nota, treu fins i tot la llengua, no? Allò que...
Sí, és un músic molt... que treballa molt.
Sí, és un...
No és un músic que ho fa així com qui vol.
No, és tècnica pura.
Sí,
o sigui,
és un treballador.
És necessitat, no? O sigui, el fet de treure la llengua és perquè ho ha de fer, perquè si no podria arribar fins on arriba. És molt...
És un sí, treballador és meticulós.
És curiós i ha sigut motiu de debat moltes vegades. No? Molta gent diu, jo l'única pega que hi trobo a la banda és el vocalista, que l'haurien de canviar. Hi ha gent que diu que no, hi ha gent que diu que bé, que... No sé, sí que...
Jo penso que en estudi no hi ha problema, perquè ja se sap que la tecnologia ho arregla tot.
Evident.
I en directe, últimament, ho ha fet molt bé.
Sí, sí, sí. De fet, l'última vegada que els vam anar a veure...
A més, té el repte de... a tocar amb una gent d'un nivell increïble.
És que clar,
i això té posar-se
al seu nivell a nivell, valga la redundància,
a
nivell
companys,
vocal, posar-se a l'alçada dels seus companys és complicat.
Però té molt de...
Tot i així, l'últim concert que vam anar a veure fa escassament un mes va ser espectacular. La gent ja pot dir el que vulgui, que va tenir molts descansos entre cançó i cançó, sí, poder sí, però quan va sortir... Bueno, va rebentar l'escenari. Jo recordo el concert anterior va estar una mica més fluix, més per sota, i dinàvem tots una mica així, el comentari era a veure com està.
A mi no m'agraden gaire les comparacions, però m'agradaria veure un altre cantant fent el que fa ell i a veure què faria.
De fet,
és molt fàcil criticar-lo.
De fet, ja s'ha pogut constatar, i a veure, sí que hi ha molts vocalistes que podrien suplir-lo, però...
també és part de la banda.
És essència. Vull dir, falta. O sigui, poder sí que la qualitat vocal pot ser una mica millor, però ni les notes són iguales, ni els falsets són els mateixos. Uh-huh. La música també està adaptada a la seva veu. És allò que dèiem, no? Que la veu és un instrument més, i per tant és el tot d'una cançó. I bé, doncs moltes d'aquestes cançons sense la veu de l'Abrí no tenen ni la mateixa màgia ni la mateixa sonoritat, vull dir, són totalment diferents. És per això que té un estil molt peculiar, molt seu, i això per mi, més que una desavantatge, és una virtut, és un do. I per la banda, doncs bé, que de fet per la banda de debat no n'hi ha absolutament ni un.
La banda que és, si no els agradés no el tindria.
Recolzen,
és claríssim.
Recolzen 100% el vocalista, de fet el van triar ells i estan seguríssims i convençudíssims de la seva capacitat. Vull dir que quan se'ls pregunta per aquesta qüestió fins i tot s'arriben a molestar, no? De dir, però de quin debat ens esteu parlant si us heu inventat vosaltres mateixos, no? No sé... És el San Benito aquest que tenen els vocalistes perquè no és l'únic, vull dir, passa a moltes bandes,
sí,
de
sí.
Que la veu sempre és la més castigada i la més debatuda, la més discutida, que en part també és normal, perquè la veu
és
l'instrument que més aviat es fa malbé. Per tant, és de suposar, doncs, que es pugui entrar en aquesta discussió, però no té per què.
Bueno, pues ara per demostrar que té moltes capacitats,
posem
un tema que es diu No Returning, d'un projecte que es diu Explorers Club, de l'any 98.
Doncs vinga.
I aquí toca un estil amb més canya.
Projecte totalment diferent.
Molt diferent, sí, més agressiu.
Una veu potent, perquè veieu els diferents registres.
I aquí també acompanyat per bons músics. Aquí el Terry Bozzio a la bateria, i el Billy Sheehan al baix, i com no, el seu company de banda, el John Petrucci a la guitarra. Bestial.
Bestial, vaya tres elements també has de
ser. I ara, el següent tema que posarem, veurem un contrast molt gran amb aquest anterior. Uh-huh. Perquè és un tema molt fàcil d'assimilar i que és d'aquells que dic jo que són universals, que agraden a la majoria de la gent. És uh-huh. un tema molt agradable d'un projecte que es diu Leonardo uh-huh. i la cançó es diu This Time, This Way, és de l'any 2001 i es tracta d'una història sobre Leonardo da Vinci i on hi ha diferents veus que fan diferents personatges i el James Labrie fa d'un dels personatges, bueno, és el Leonardo.
És Leonardo. Anava a preguntar a veure quin feia exactament. Doncs posem-lo directament perquè veieu aquest contrast que té en James.
Afraid to say
Vull veure un altre exemple.
Un altre registre, sí, sí, sí. Claríssim.
I això que dèiem dels registres, hi ha un... Un dels últims projectes que ha fet és un disc amb dos cantants europeus d'òpera i on s'atreveix a cantar òpera.
Carai.
A veure, ell no té veu d'òpera.
Rotllo tres tenors o què?
Sí, rotllo tres tenors, sí, sí. A veure, ell no té veu d'òpera, però té una veu molt bona com per poder cantar amb gent del ram.
És considerat un tenor, de fet.
Sí, passa que ja. Tenor d'òpera no
ja,
és.
Ja.
Però
ja.
Bueno, dona el...
Dona el PU. Sí.
Va ser l'any 2008... Sí. El moviment aquest es va dir True Symphonic Rockestra. Vale? I els tenors que l'acompanyaven eren el Vladimir Grisko i el Thomas DeWalt, i tot això va ser ideat per el Dirk Ulrich, que era un tio del món de l'òpera. Uh-huh. Que volia veure
l'Abrí cantant.
Com s'espavilava
amb el tema operístic.
Això és com va passar amb Freddie Mercury. Va fer un disc amb la Montserrat Caballé d'òpera. Sí, sí. Tampoc té veu d'òpera, però es defensa molt bé envers la Montserrat Caballé.
I el van fer en directe. Concerto Intro Minor, es diu.
Intro Minor. Uh-huh. Està bé. Doncs, si us sembla...
Podem sentir un següent tema amb un altre estil. Ara un altre... més semblant al que seria un trash, però tou.
Sí.
Un heavy metal dur, no arriba a trash.
Una mica més suau, no tan trash, però... Una mica més el seu estil, o més...
El estil fos de Dream Theater.
El més patent, exacte. Doncs sí, salut, Xavi, salut.
Salut, Xavi.
No passa res.
És que no tinc temps de pagar el micro.
Doncs si us sembla, anem amb aquest últim tema, que és de l'àlbum Elements of Persuasion.
Exacte, que és de l'any 2005.
Un projecte seu.
I la cançó és Invisible.
Invisible.
No way, I cannot lie.
A fons.
Marc, tampoc cal que te'n vagis de l'estudi, eh? Vull dir,
no. M'he espantat.
No t'espantis.
No, que hi ha diversitat per tot i gustos per tothom, eh? Bé. Però és que m'ha sorprès trobar-me aquí aquesta dona.
És que ha fotut un bot de la cadira que dic, ara em va aquest. Sílvia, bé, suposo que tothom sabrà qui és el convidat o músic
convidada avui
de la setmana.
La Madonna amb Like a Prayer del 1989.
Pots recordar-nos la frase, si us plau?
Este álbum está dedicado a mi madre, que me enseñó a rezar.
Doncs vinga, tu mateixa.
Doncs el segell discogràfic és Shire, la producció és el Pat Leonard i la Madonna, la direcció artística Margot Cheese i Jerry Hayden, la nacionalitat dels Estats Units i la duració, que són 11 cançons, de 50 minuts amb 57 segons. Sota unes creus ardents és pel que se'l recorda i sota això s'amaga un dels àlbums pop més espectaculars des de Revolver. Amb unes vendes totalment proporcionals a la seva fama, Madonna podia haver gravat una continuació de True Blood, però en comptes d'això, ella i el productor Pat Leonard van crear una obra mestra que fins i tot en Peter Gabriel va aplaudir. Madonna va optar per deixar el mercat de la música de ball a la Paula Abdul i Janet Jackson, i amb aquest disc va canviar bastantes coses. L'àlbum Like a Prayer conté O Father, que és un tribut a Simon i Garfunkel, i Keep It Together, a Sly and the Family Stone. A més, hi ha vocacions al soul dels anys 60 amb Express Yourself i Cherish. La influència
Cherish, perdona, Cherish és el que està sonant
sí, ara mateix. La influència també hi ha la de Prince, que no només s'aprecia en el duet de Love Song, sinó també en l'esborjarrada guitarra de The Act of Contribution i en la psicodèlia de Dear Jesse. A més, i en totes aquestes cançons, hi ha una barreja entre el sexe i l'altíssim. Un còctel que va ser massa potent per Pepsi, que va desestimar una cançó per una campanya publicitària. Express Yourself és una crida a les armes i a Till Death Do Us Part ella mateixa explica una nit que va definir una nit de terror a mans de Sean Penn. La maduresa, doncs, mai havia sigut tan divertida.
En qualsevol cas, agradi o no agradi, sempre rodejat de polèmica.
Sempre
igual.
Suposo que tots recordem el videoclip que va ser força polèmica en el seu moment de Like a Prayer.
Like a Prayer, que fins i tot el Vaticà s'hi va oposar a veure aquelles creus o el símbol del cristianisme en flames. Cançons que té aquest disc?
Doncs la primera és Like a Prayer, després Express Yourself, Love Song, Till Death Do Us Part, Promise to Try, Cherish, Dear Jesse, Oh Father, Keep It Together, Spanish Eyes, and Act of Contrition.
Bé, doncs només quedaria posar-li nota. Aquí se'ns acaba de quedar tots una cara de quadro que no vegis. Posar nota a la Madonna i més concretament a aquest disc.
Home, jo li posaria alta, perquè amb el poc que conec la Madonna les cançons aquestes em sonen.
Sí.
I que ja és molt...
Bé, de fet, és que és un gènere del pop que, vulguis o no, sona a la ràdio cada dia. Vull dir que t'ha de sonar per força.
Jo li deixo un 6.5.
Sí que és bo, Xavi.
Posem 7.
Jo un... Ostres. Jo un 6.5, va. 6.5.
A mi em sap greu perquè m'agrada la 10, però jo li poso un 5.
Un 5 per la 10.
És que no, és un estil que no em va gaire, clar, el de la Madonna.
Clar. Sílvia.
Jo un 7.
Un 7. Bueno, no està mal, no està mal per ser un disc d'aquests trencador. De fet, és un dels discos que la immensa majoria de crítica o entesa musical...
No, sí, és un gran disc.
...recomana. Vull dir, és un disc d'aquests que com a mínim has d'escoltar, però clar...
La nostra opinió és la nostra opinió i no ens va.
De tota manera, no se li ha de negar que és la Madonna i és el que és.
És la reina del pop.
És tota una icona i bé.
Home, de fet, són cançons que tenen 20 anys i a tots ens sonen encara.
No,
per això estem parlant d'ella.
I que la seva època doncs, va tenir molt de ressò i va trencar absolutament amb tot. Doncs molt bé. Faltaria ja només la frase de la setmana que ve. Que qual més complicada, filla?
Bé, doncs és: el hombre acabaría destrozando el cielo si lo dejase en manos de sus máquinas, porque ya ha destrozado todos los cielos de la tierra. Del 1976.
Ah, anava a dir, això ho va dir el Morfeo a la peli Matrix, però no.
Això és el ecologista?
Bueno, deixem-ho aquí, si us sembla. És que no.
Ni idea.
És que aquí tots estem dient que no, però no. Jo tampoc ho tinc clar, No sé. Bé, xicots, deixem-ho aquí.
Molt bé.
Ens despedim fins la setmana que ve amb la cançó central o protagonista d'aquest àlbum, Like a Prayer, de Madonna. Que és Like a Prayer, com no. Res més, moltes gràcies a tots per ser aquí una vegada més i ens emplacem la setmana que ve a adivinar aquesta frase mística que ens ha deixat la Sílvia ara a última hora. Moltes gràcies a tots. Des d'aquí es despedeix en Sergi, un servidor que no acostumo a dir mai el nom, però em coneixeu de sobres. I donar les gràcies una vegada més a en Xavi, a la Sílvia i al Marc per estar aquí amb mi i amb tots vosaltres. Fins la setmana que ve.
Adeu.
Adeu.
Adeu.